conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Hola, què tal? Senyores, senyors, benvinguts. Un dia més el retrobem a les ones de la ràdio. Recordin Espai Vital des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà o Santa Perpètua. I d'aquí a res, Ràdio TNT, que és la ràdio del barri de Trinitat de Barcelona. Però això serà més endavant. Ja els presentarem, ja farem la presentació pertinent amb la gent de la ràdio per donar-los la benvinguda. Molt bé, doncs comencem un cop més el programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
Molt bé, avui a l'Espai Vital volem parlar d'una associació que hi ha. Ja hem parlat molt d'ella, per telèfon, ha fet molts projectes, ha tirat endavant una sèrie de projectes que avui volem donar a conèixer amb la Maria Jesús, la Carolina i la Naola, les tres.
Hola, què tal? Bona tarda.
Benvingudes. Vosaltres sou de Dimir, no?
Sí.
Per què? Què és Dimir? Per començar, explica'm una mica què és Dimir com a associació. I per què heu creat Dimir?
Dimir és l'associació de discapacitats físics, psíquics i sensorials de Montcada i Reixac, i l'hem creat per ajudar a la gent que té una discapacitat a que tingui una vida millor en tots els aspectes de la seva vida.
Mm-hmm. Alguna qüestió més sobre Dimir? Per què es va crear a Dimir?
Bueno, com la companya ha comentat...
Demanaria que us apropéssiu al micro, perquè si no som molt direccionals
sí.
I al final no acabem sabent cap a on parlem, no?
Vale.
Digue'm.
Como María Jesús ha comentado, Dimir es una asociación de Montcada que tiene que dar respuesta y se creó justamente para mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad de Montcada y Reixac, ya sea a nivel de integración social, escolar, laboral y en todos los sentidos.
Muy bien, tenéis a Dimir una serie de proyectos que estáis encaminándolos, me parece haber visto en este montón de papeles que me habéis pasado, directamente hacia la educación de los niños discapacitados. Explicarme estos proyectos.
Bueno, nosotros estamos trabajando con cuatro ejes. Un eje es el eje de la integración y rehabilitación, otro eje es el proyecto de proyectos que tienen que ver con la educación y sensibilización, también proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas y del acceso al transporte a personas con movilidad reducida, y por último el eje que trabaja los proyectos de inserción laboral.
Vamos con el primero de los proyectos.
Bueno, bona tarda. El primer projecte que estem portant a terme aquí a Montcada i Reixac amb l'associació Dimir és el projecte d'integració per ajudar les persones amb discapacitat a integrar-se socialment a Montcada i Reixac. Això vol dir, per exemple, que al nostre municipi hi ha una sèrie de, hi ha una sèrie de persones amb discapacitat que el que intentem és que estiguin integrats en les propostes educatives i lúdiques de Montcada i Reixac, juntament amb la resta de nens, joves i adults, que nosaltres pensem que, igual que les persones discapacitades poden aprendre de les persones ordinàries, per dir-ho d'aquesta manera, sí que les persones ordinàries també podran aprendre de les persones amb discapacitat. Amb la qual cosa, el projecte d'integració és convivència i aprenentatge mutu.
Joana, si em permets, la paraula integració intento utilitzar-la poc, perquè des d'Espai Vital el que volem utilitzar sempre és normalització. Està molt bé la integració, però sempre i quan es vegi com una cosa normal. No per ser discapacitat ets diferent als altres. Era només aquesta puntualització, Anna.
Bueno, nosaltres entenem també que la integració és acceptar la diferència, no? Vull dir, una mica partint d'aquesta base.
Molt bé, és a dir, normalització.
Sí, exacte, sí, per arribar a una normalització plena, sí,
molt bé,
de la societat.
Molt bé, seguim amb projectes.
Dintre d'aquest projecte volia explicar que, bueno, a part de el que comentava, de poder fer una convivència mútua i a nivell social de persones amb discapacitat i sense discapacitat, els objectius que tenim en aquest projecte és integrar els nens i adults dintre de les propostes lúdiques i educatives de Montcada, donar l'oportunitat a la resta de població de, sense discapacitat, que gaudeixin dels valors que transmeten aquestes persones, obrir les activitats com activitats extraescolars, menjadors escolars, casals d'estiu, esplais i grups lúdics de Montcada a nens i adults amb discapacitats, i posar en contacte els voluntaris amb nens, vull dir, perquè pensem que el voluntariat és molt important per fer aquesta tasca, de, els voluntaris d'aquests amb nens, que posar-los en contacte amb nens amb discapacitat i sense discapacitat, vull dir, que puguin fer un voluntariat conjunt, perquè també pensem que és molt important. Dintre d'això que t'explico de la integració, o com tu dius, de la normalització,
sí,
que diem que estem d'acord totalment amb el significat de les dues paraules, estem treballant un programa d'atenció dins de l'aigua. L'aigua que s'entengui com a espai de complementació a la fisioteràpia. Estem treballant amb un CADA Aqua, amb uns monitors, amb uns professionals de la Sega Puigverd, amb 10 usuaris de, o 10, o 10 membres d'Adimir, estem treballant una inclusió, diguéssim, en l'aigua, que és una activitat de fisioteràpia, però que es fa normalitzada amb l'ambient, perquè es fa dintre de Montcada, de la piscina de Montcada Aqua, però aquest treball amb aquest monitor es fa conjuntament amb el resta d'usuaris de la piscina.
Parlem d'aquest projecte d'Aqua, parlem perquè què fan? Parlem amb paraules planes per tots aquells que ens escoltin. Què fa un nano amb discapacitat física amb el projecte Aqua?
Per exemple, amb el tema de l'Eric, tenim un nen des de 3 anys que té paràlisi cerebral, que té una discapacitat motriu. Amb ell el que se li treballa és tenir consciència plena del seu cos, poder tenir també, agafar, o sigui, controlar el seu equilibri corporal dintre de l'aigua, i l'objectiu és una mica que pues, acabi una mica nedant com el resta dels nens. Què diferència hi ha d'aquest treball que es fa amb un CADA Aqua, amb aquesta fisioteràpia, que es fa conjuntament amb el resta, amb la resta d'usuaris de la piscina? Ah. O dir, no s'hi agafa un espai particular ni un espai privat, sinó que aquesta teràpia es desenvolupa conjuntament amb altres persones que van a fer la seva natació, que van a fer la seva relaxació a l'aigua, etc. Amb la qual cosa, hi ha aquestes persones que, estan de, que van a la piscina, veuen un treball que es fa amb un fisioterapeuta, però aquí dintre també està treballant una integració o normalització, perquè realment després la gent s'acostuma, vull dir, ara en Montcada està molt acostumat a veure com hi ha una sèrie de fisioterapeutes que treballen amb una sèrie de gent, tenim nens i tenim algun adult també, i és un estat normalitzat. Cadascú fa ja la seva tasca, vull dir, els nens fan la seva rehabilitació física, inclús a vegades també una mica sensorial, perquè a través de l'aigua també es pot treballar problemes de comportament, però tot això normalitzat amb la resta de gent que possiblement doncs, va a fer la seva activitat aquàtica.
Compartir.
Compartir, exacte.
La paraula és normalitat i compartir. Mira, estem descobrint paraules amb aquesta entrevista avui que no estan malament, no?
I tant que no.
Molt
i
bé. Tant que no. Projecte Aqua, quin altre projecte?
Dintre de, també tenim un altre projecte. Mm-hmm.
Bueno, ahora tenemos unos proyectos también dentro del campo de la educación y sensibilización. El primero de los proyectos que estamos trabajando dentro de este eje es la divulgación de tres cuentos de sensibilización cuyos personajes son niños con discapacidad que hemos dado a la escuela de Moncada y Reixac. Hemos dado 90 ejemplares a cada escuela, 30 de cada uno de los tres cuentos que tenemos, para que ese material pueda ser un material trabajado desde los diferentes ciclos de primaria, y de tal manera que lo hemos convertido en una unidad didáctica para que el profesor pueda ver qué objetivos se pueden trabajar, qué actividades se pueden realizar, y los niños puedan trabajar esos cuentos como igual que se trabaja otros temas relacionados con la ecología, el reciclaje, mil temas más interesantes. Pues ¿por qué no? Los niños también pueden ponerse en la piel de un niño con discapacidad que es el protagonista de un cuento y que es un héroe, ¿no? Y eso pues también nos ayuda a que acercar a los niños de un ambiente, digamos, escolar ordinario al mundo de los niños con discapacidad. Otro proyecto también que estamos haciendo es la creación de un concurso de trabajo de investigación, de trabajo de recerca, que se trabaja en bachillerato. Ahora abrimos el plazo para que los estudiantes de Moncada y Reixac y de sus alrededores que quieran participar, que hayan hecho su trabajo de recerca, su trabajo de investigación relacionado con el tema de la discapacidad, puedan presentarse a este concurso, que es la primera edición, que Adimir pues va a dar un homenaje, un premio, tanto al alumno como a la escuela, para premiar a las personas que trabajan o a los estudiantes de bachillerato que trabajan el tema de la discapacidad. También tenemos pensado realizar un taller para hermanos con niños con discapacidad, porque pensamos que también estos niños necesitan una atención muy dirigida, ya que sufren mucho también, ¿no? Por siempre quizá volcarse más los papás con los niños con discapacidad, pues quizá esos hermanos también necesitan tratar la discapacidad de su hermano y su propio yo, ¿no? Por otro lado, también estamos haciendo el seguimiento de una aula de educación de Supora, la educación especial, una aula USE, que ya se creó este curso en Moncada y Reixac. Nosotros luchamos muchísimo para que se consiguiera. El Departamento de Educación, pues evidentemente, pues apostó porque esta aula fuera una realidad y se ha creado para infantil. Y bueno, pues nuestro propósito es que se creen más aulas USE, más unidades de soporte a la educación especial, que consisten simplemente en una aula, en un recurso de un maestro de educación especial, un auxiliar de educación especial, que están en un aula donde los niños que tienen algún tipo de necesidad especial pueden estar en ese aula haciendo las asignaturas más instrumentales que les cuesta más, y a la vez pueden compartir otras asignaturas con el grupo clase y de alguna forma realizar educación compartida dentro del centro, ¿no?
Realmente es increíble lo que hace Adimir. O sea, sí, yo la conocía, pero la conocía como una asociación más, pero hoy realmente me estoy dando cuenta que es un más a más importantísimo dentro de Moncada y Reixac, y su área de influencia, porque no solamente Adimir trabaja exclusivamente para Moncada y Reixac, ¿no?
En principio nuestros usuarios sí que son de Moncada y Reixac, lo que pasa es que nuestra intención es divulgar nuestra asociación fuera de Moncada y Reixac, es decir, que Adimir pueda pasar la frontera de Moncada, que más gente nos pueda llegar a conocer, que más gente pueda pues beneficiarse del trabajo que estamos haciendo, y también pues poner en práctica en los diferentes municipios que nos rodean pues proyectos que nosotros podemos compartir, podemos un poco pues eso, ayudar a las demás personas.
Nosaltres ens agradaria, com a municipi, com a Moncada i Reixac, a través de la nostra tasca, poder aconseguir que Moncada, és una de les nostres metes també objectius, que Moncada fos com una ciutat, un municipi de referència per la normalització.
I, de fet, em sembla que ho esteu aconseguint. Només el fet de que vingueu avui aquí. Home, aquest estudi, estem gravant aquesta entrevista des de Cerdanyola Ràdio, de la qual podem dir... Els directius, por favor, a decentarnos esto, porque ya nos da vergüenza que la gente venga aquí y no esté adaptado, como por ejemplo para María Jesús. María Jesús, tú vas sencilla, María Jesús, y te ha mosqueado un poco esto, ¿a que sí?
Sí, vamos.
más que un poco, si lo podemos decir así, que quizás no es la palabra más
correcta. No, la correcta, palabra es cabreado, es y ya está, vale.
Más que, sí, porque yo creo que todos los sitios públicos donde accedemos o podemos acceder todas las personas tienen que estar adaptados para eso, para todas las personas.
Vale,
esa es la palabra, o sea, para todas las personas, que todas las personas que queramos acceder, seamos o no discapacitadas, podamos acceder sin ningún tipo
de barrera. Sí.
Muy bien, me parece.
Yo creo que lo superaremos esto porque ya ha habido. Habla, chica. No, a mí
m'agradaria afegir una mica, sí, que en el projecte aquest de normalització o integració, ara sí, ja hem afegit aquesta paraula. Ara
farem normalització. Ja sí, la faràs
la farem nostra, aquesta
sí,
paraula.
La farem nostra.
Us la cobraré, Us la cobraré.
Adimir normalitza, això m'agrada.
Molt bé.
No volia acabar l'entrevista, i suposo que les meves companyes tampoc, sense donar les gràcies i mencionar una sèrie de persones que han cregut des de fora, perquè ens estem una mica sorprenent molt positivament que hi ha molta gent que està col·laborant amb la nostra associació que no tenen per què tenir la discapacitat en la seva vida.
Entre ells n'hi ha dos que no diré el nom, però que també s'afegeixen i que ja hem parlat tu i jo, Anna. És que estan preparant un projecte d'un vídeo, però jo no he dit res.
No diguis res, perquè no això és top secret,
vale,
sisplau.
Top secret, vale, no he dit res.
Ahir m'agradaria una mica mencionar a Esther Verges, que és una professora d'educació infantil,
sí,
que està ajudant en el seu projecte de normalització a Carlos, que és un nen fantàstic i que també un petonet, Carlos, Carlitos, com jo et dic, de 5 anys, que està, ell fa fa educació especial aquí a Cerdanyola, perquè sí, el seu municipi no té recursos que necessita per desenvolupar la seva feina, o sigui, la seva tasca educativa, o la seva educació. Llavors ve aquí a Cerdanyola, a la tarda sí que va a un centre ordinari, perquè ara hem vist que Carlitos està funcionant molt bé, i gràcies a Estès Verges, que és aquesta professora d'educació infantil, ell està fent una activitat lúdica en horari extraescolar en un centre ordinari de Montcada, que és el Ceu Reixac. Això s'ha pogut fer perquè l'AMPA d'aquest col·legi ha apostat molt fort per aquest projecte. Carlos va a una activitat que es fan, que és ceràmica, va acompanyada amb aquesta professora d'educació infantil d'Estes Verges i ajuda a la professora en si que dona l'activitat, que és la Carme Vila, que també aquí l'envio una abraçada molt forta, fan que pugui desenvolupar aquesta activitat extraescolar lúdica amb el resta de nens. I la veritat és que jo he parlat amb les dues persones, amb en Carme Vila i Esther Verges, i la veritat és que de moment està funcionant fantàsticament bé. M'has de deixar també mencionar...
Sí.
Tu m'has deixat mencionar...
Tranquil·la, el micro és tuyo, jo me voy.
No, sisplau, no te'n vas.
Si eso, cuando me
no
vaya...
No te'n vagis, no te'n
cuando
vagis.
Cuando acabéis me decís, que ya hemos acabado.
No, necessari, no cal.
Tenim tantes coses que explicar, que potser explica. Podríem estar aquí 2 hores i no hauríem acabat, però resumirem una mica. M'agradaria també mencionar que hi ha una altra nena, la Laura, de 7 anys, la veritat és que és la meva filla, Laura, t'estimo moltíssim, m'has ensenyat moltes coses. La meva filla de 7 anys va a una escola ordinària, ja té una deficiència intel·lectual, però segurament l'any que ve tindrà que marxar del municipi, perquè ens trobem en el mateix cas que el meu Carlitos, que no té els recursos que necessita Montcada, i segurament farà educació compartida, que és pel matí a una escola especial i per la tarda al centre ordinari, que fins ara ella està fent el segon curs. Gràcies a uns monitors voluntaris, que són els monitors de l'Esplai Cessa, de Montcada i Reixac, gràcies a una voluntària de la Creu Roja, que la veritat també li envio una forta abraçada, que és la Roser, la nostra Roser, gràcies Roser per la teva col·laboració. Laura i Carlos, gràcies a la intervenció de Roser, poden fer aquesta activitat de l'Esplai cada dissabte a la tarda, de 5 de la tarda a 7 de la tarda, poden compartir amb el resta dels seus companys, amb nens ordinaris, diem ordinaris, poden compartir aquesta normalització de fer un esplai conjuntament.
Molt bé.
Volem agrair a Mireia, que és la coordinadora del grup de pitxines on van el Carlitos i la Laura, pues que ella, ells han apostat molt fort per aquest projecte i la veritat és que estan és que la veritat és que ens estem trobant el que te deia abans, estem trobant gent que no viu la discapacitat, que s'estan buscant amb nosaltres i que ens obren les portes de dius, home, pues sí, estem anant per bon camí, estem funcionant bé, la cosa funciona, estem demostrant que la normalització pot ser possible. Si donem uns mínims recursos, pot ser possible.
Molt bé, parlant de recursos, i perdona que talli aquest seguit de presentacions i agraïments i petons
bueno,
jo penso i abraçades.
Que, jo penso que és important, també...
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Animar una mica a la gent, sí. Que no tingui por, perquè a vegades molta gent no s'implica en certes coses perquè és el desconeixement.
Anna, però creu-me que el temps a la ràdio és oro.
És oro.
I tenim molt pocs minuts per poder fer aquesta entrevista.
I moltes coses a dir,
I moltes coses, oi? Ho veus? Sí, ho tinc clar. Quines ajudes rebeu del municipi, vosaltres?
Bueno, en principio recibimos una subvención no demasiado bollante del ayuntamiento, como cualquier entidad de Moncada.
Sí.
La Caixa también no suele ayudar cada año. Y luego pues nosotros vamos pidiendo subvenciones para proyectos en concreto. En el tema del trabajo de recerca, pues por ejemplo la Valentine nos lo ha subvencionado. Y el tema de los cuentos, pues también el Departamento de Educación perdimos una subvención para editar los cuentos y tal. Quiero decir que vamos un poco funcionando a través de las subvenciones que nos van dando. Y sobre todo la fisioterapia en el agua está subvencionada en una gran parte y gracias al ayuntamiento, a servicios sociales, la podemos realizar, si no, no la podríamos realizar porque es muy costosa, pues nos está subvencionando a cada uno de los 10 usuarios que están haciendo este curso escolar, la fisioterapia en el agua, nos están financiando una cantidad muy importante, lo que tenemos que realmente agradecer a que el ayuntamiento pues también apueste por nosotros.
Muy bien, y aparte de esas subvenciones, parlem del poble. Adimir, en una de las cosas que se fija es en las barreras arquitectónicas. Ahí estamos, yo creo que todos de acuerdo. Moncada es el pueblo, diría yo, con más agujeros, autopistas, pasos de trenes, autovía, carretera nacional, la carretera no sé qué...
Sí.
Bien, hay que luchar mucho por las barreras arquitectónicas, por quitarlas. ¿Cómo está adaptado el pueblo? ¿Qué cambios habéis conseguido? Sé que habéis puesto escaleras mecánicas en la calle.
Sí.
Que digo yo, si no se oxidan, va a ser una buena solución.
Sí.
Pero hay muchas más barreras arquitectónicas.
Adimir siempre, desde sus comienzos, siempre ha luchado. Uno de los temas en los que ha trabajado... entre otros muchos, pero uno de los temas en los que he trabajado ha sido siempre el de las barreras arquitectónicas, el de suprimir las barreras arquitectónicas. Y ahora me estoy dando cuenta que estoy hablando en castellano, pero da lo mismo.
No, cap problema. En castellano, en catalán.
Sí, bueno.
Hombre, si sabes gallego, te pediré que no lo hables.
He comenzado en castellano. Bueno, es igual. Bueno, pues eso, que Adimir de Danseus... començaments, està lluitant per el tema de les barres arquitectòniques,
sí.
Un dels temes que des del començament hem treballat, entre d'altres, ha sigut aquest i sempre hem lluitat per aquest tema. I la veritat és que hem aconseguit forces coses, tenim encara que aconseguir moltes més, però estem a la lluita, estem lluitant per aconseguir cada vegada que Moncada sigui més accessible i tingui menys barreres arquitectòniques i suprimir totes les barreres arquitectòniques que puguem, és la nostra lluita, suprimir cada vegada més barreres arquitectòniques. Doncs amb aquesta lluita estem...
Ja ho sabeu, això vol dir que no solament són físiques, Maria Jesús?
No, són... No. No.
Ja, les barreres arquitectòniques...
És una part, però no...
Una.
No, només. Ja.
Perquè n'hi ha
moltes. No, només...
Hi ha les intel·lectuals, les sensorials...
És un, una part.
Aquí s'ha de fer molta tasca.
Hi ha molt a fer,
sí,
no?
Sí, hi ha molt a fer.
Doncs mira, així podem acabar l'entrevista d'avui. En primer lloc, dir-vos des d'Espai Vital. Gràcies a una associació que paraules com integració, normalització, supressió de barreres arquitectòniques, etcètera, etcètera, està dintre del seu decàleg com a associació per la discapacitat. Gràcies de veritat i a tirar endavant aquests projectes.
Sí, a mi me deixes dir... A mi,
jo et deixo dir, tu parla.
A mi m'agrada molt dir aquella frase que nosaltres, o sigui, les persones amb discapacitat estan molt capacitades per ensenyar moltes coses en aquest món. Vull dir, estan capacitats.
I crec que hi ha molta gent que està capacitada també per rebre aquesta informació.
I tant, perquè això nosaltres no ens hem donat compte al municipi. Vull dir que continuarem endavant i continuarem lluitant. Moltes gràcies a tots.
Molt bé. María Jesús, Carolina, gràcies també.
Gràcies, Xavier. A mi també me gustaría añadir para terminar... que
bueno, entonces pensar... añade y agradece,
vale.
Que queda
perfecto.
Mejor siempre.
Que nos paremos a pensar que las personas con discapacidad aportan una cantidad de valores a todos los que están a su alrededor, que es que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es enriquecer a Moncada. Entonces, desde ese punto de vista, Moncada es más rica cuanto más acoge, cuanto más elimina esas barreras sensoriales, intelectuales, arquitectónicas, cuanto más se sensibiliza, ¿no?, con nuestro tema. Entonces, nuestro objetivo no es solamente luchar con las personas luchar por las personas con discapacidad, sino nuestro objetivo es sensibilizar al resto de las personas para que se den cuenta lo que tienen ahí delante y que pueden aprovechar y que se pueden enriquecer de ellas una barbaridad, y que sin ellas nuestro mundo no sería no podría ser tan bonito como será, si realmente esto se puede ser una realidad mañana, ¿no?
Muy bien, pues Carolina, por un mundo mejor.
Por un mundo mejor.
Por un mundo
seguro
mejor,
que
Adimir lo consiga y nosotros hagamos que Adimir y otras asociaciones lo consigan. Sí. Dime, María Jesús, no te he visto que has cogido el micro, digo,
sí.
Estaba a decir algo.
Yo, para acabar, simplemente me gustaría dar las gracias por habernos dado esta oportunidad.
No me digas
de
eso.
Poder participar en este programa. Me parece un programa muy importante y me parece que es importante también que haya programas de este tipo en los medios de comunicación en general. O sea, me parece muy importante que hayan programas y espacios radiofónicos en este caso, pero que también podrían ser en otros medios de comunicación. Me parece muy importante que existan estos programas para que la gente con discapacidad, y la gente que estamos en el mundo de la discapacidad, en las asociaciones, diferentes organismos, en diferentes temas relacionados con la discapacidad, podamos difundir nuestros proyectos y nuestras ilusiones, sensaciones y todo lo que está relacionado con el mundo de la discapacidad. O sea que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Yo lo que me queda decir es que me he emocionado ya, después de oír a María Jesús, ya, no sé, porque no es televisión.
Esta mujer es una...
Es para darle un beso y no
es
dejarla
increíble.
Escapar esta chica, ¿eh? No te pongas roja, que es un beso de cariño.
Es que soy muy vergonzosa.
Sí, no puede ser, no puede ser.
Soy muy vergonzosa.
Acabamos ya,
María. Muchísimas gracias.
María Jesús, Carolina, Ana,
gracias.
Muchas gracias.
Xavier,
por venir
muchas gracias por
a esta
oportunidad.
Que es vuestra casa, al igual
gracias.
Que todas las casas de las radios que cubren Espai Vital.
Gracias.
Això és Espai Vital.
I Espai Vital és el moment de fer la roda informativa per les diferents emissores que conformen Espai Vital. Comencem per Cerdanyola. Allà es troba el cap d'informatius, el senyor Xavier Poza.
Hola, Xavi. Avui no tenim a Cerdanyola Ràdio notícies relacionades amb el món de la salut, però sí de la solidaritat, i molt especialment de la solidaritat amb les dones, precisament durant aquesta setmana en la que, recordem, el passat dia 8 es va celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquests dies s'ha aprofitat per presentar la guia per un llenguatge administratiu no discriminatori per les dones a la nostra ciutat. La regidora de les Dones i Polítiques d'Igualtat de Cerdanyola, Rosa Vilaró, recordava que va ser en el ple de desembre de 2005 quan es va aprovar el Pla Municipal de les Polítiques de Dones, en què s'estableixen les eines necessàries per desenvolupar una política per les dones, reconeixent els drets i millorant la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Vilaró deia que el pla recull la implantació d'un llenguatge no sexista entre els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. És per això que s'ha confeccionat la guia com un llibre d'estil amb objectiu de configurar el llenguatge administratiu de forma que no sigui discriminatori per les dones. La regidora afirma que és important que l'administració pública sigui impulsora de bones pràctiques no sexistes per tal de marcar pautes a la ciutadania. Per aquest motiu és important que l'Ajuntament de la ciutat superi la forma tradicional de redactar documents en els que sembla que és l'home el que sol·licita, treballa o es queixa, mentre que en l'actualitat la dona té la mateixa presència en la societat que l'home. La guia dona exemples gràfics per configurar una bona pràctica i eliminar estereotips sexistes en els documents administratius. També ofereix alternatives i fins i tot un seguit de formes neutres que es poden aplicar en els documents que genera l'administració. La regidoria també està preparant un quadre de llenguatge no sexista que es distribuirà a les entitats de la ciutat i a la ciutadania en general. Paral·lelament, la regidoria ja està preparant, juntament amb l'Escola de l'Administració Pública i amb el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de la ciutat, un seguit de cursos al voltant del llenguatge no sexista que s'oferirà a tot el personal de l'administració local. Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Pofà.
Gràcies, Xavier. De Cerdanyola Ràdio anem cap a Ripollet Ràdio. Allà es troba la Francina Ricard.
Bona tarda, Xavi. El passat dimarts, 4 de març, el Centre Cultural va ser l'escenari de la primera activitat dels actes previstos per la celebració del Dia de la Dona. Carme Rincón, psicòloga i cap de Servei de Relacions amb els Usuaris del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, va ser la ponent de la xerrada que va posar sobre la taula la imatge estereotipada que sovint es dona de les dones a la televisió. L'acte va comptar amb la presència de la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, que va destacar durant la presentació el canvi que s'ha produït en el paper de les dones a la societat. Les activitats van continuar dimecres 5 de març a 6:15 de la tarda amb contes infantils a càrrec de Rosa Fiter a la Biblioteca Municipal. Divendres, a la mateixa biblioteca, contes amb titella sobre els personatges de les obres de Mercè Rodoreda. Va ser a càrrec de Rosa Pou i Assumpta Mercader a 8:00 del vespre. Dissabte, finalment, Dones per la Igualtat va organitzar la representació teatral de Això no és vida. L'agenda es tancarà el proper 14 de març amb una xerrada sobre l'avortament. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies, Francina. Anem corrent cap a Montcada.
Hola, salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. Avui parlem d'un anunci que ha fet aquesta setmana el president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda, durant una visita institucional a l'Ajuntament. En el marc del desplegament de la llei de dependència, l'ENS ha anunciat que ha contractat personal especialitzat que pot assessorar les administracions locals i també que realitzarà cursos de formació per als cuidadors de les persones dependents en coordinació amb el Consorci per a l'Ocupació de la Comarca. A nivell estrictament de Montcada, l'ENS té previst fer un estudi sobre les necessitats de la gent gran. L'entrada en vigor i el desplegament de la llei de dependència, com sabeu, està suposant unes noves tasques per als ajuntaments en l'àmbit dels serveis socials. La norma preveu un seguit de mesures i d'actuacions que han de ser portades a termes des dels ajuntaments i sovint els consistoris troben dificultats per assumir-les. L'objectiu del Consell Comarcal, doncs, és donar suport als tècnics de serveis socials dels ajuntaments per poder complir amb les demandes de la nova llei. Sobre els projectes que ha posat en marxa l'ens supramunicipal, d'una banda es compta des del mes de febrer amb dos treballadors socials que durant 6 mesos treballaran al costat de cada ajuntament per tal de tramitar els plans individualitzats d'atenció derivats de la nova llei. D'altra banda, el Consell Comarcal i també el Consorci per l'Ocupació treballaran plegats per oferir cursos de formació a totes aquelles persones que vulguin especialitzar-se com a treballadors familiars, atès la previsible demanda de professionals que es generarà a curt i mig termini. Doncs bé, això és tot per avui des de Montcada. Fins la setmana vinent.
Gràcies, era la Sílvia Díaz. Gràcies, Sílvia, des de Montcada Ràdio. I de Montcada ens anem corrent cap a Barberà. Allà es troba, com sempre, la nostra Núria Cabrera.
Bona tarda. Com cada any i durant el mes de març es duran a terme les activitats amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L'objectiu d'aquestes jornades és oferir una programació oberta a tota la ciutadania que contempli els interessos de les dones barbarenques, que apropi també doni a conèixer les aportacions femenines al temps que es mantingui la reivindicació i la necessitat de continuar treballant per una veritable igualtat d'oportunitats entre dones i homes per tal d'aconseguir una societat més justa. Durant aquestes jornades es dedicarà també una sessió a parlar de salut, en concret serà el dia 27 de març. A 6:15 de la tarda al Casal de Cultura, quan es realitzarà un cafè tertúlia sobre dones i salut, espais de participació. La sessió anirà a càrrec de Margarita López Carrillo, documentalista de salut i redactora de la revista Mujeres i Salut. Aquest taller té com a objectiu proporcionar a les dones l'autoconeixement del seu cos, també l'exploració de la seva sexualitat i la seva sensualitat, la reflexió del propi desig, la decisió lliure de ser o no ser mares, la presa també de decisions sobre la salut o el dret a participar en l'organització dels serveis de salut de les dones. Aquesta activitat està organitzada per l'associació Dones.com. Des de Barberà del Vallès és tot.
Gràcies, Núria Cabrera. Anem cap a Santa Perpètua de la Moguda, Estrella Núñez.
Hola, Xavi. Avui encara amb ressaca d'actes festius, perquè acabem de passar la Festa Major d'Hivern a Santa Perpètua, hem trobat un foradet per l'Espai Vital. Us apuntem que podeu encara gaudir de la Festa Major d'Hivern de Santa Perpètua venint dissabte a la 6a llotja de vehicles antics i clàssics. La notícia que us volem transmetre, però, no és la llotja. És que els voluntaris de Creu Roja, Sabadell, Vallès Sud, van efectuar 341 serveis preventius l'any passat, dels quals 34 es van dur a terme a Santa Perpètua. L'àmbit de prevenció i socors de Creu Roja, Sabadell, Vallès Sud compta amb un total de 218 voluntaris dividits en 162 sanitaris, 44 conductors i 12 facultatius. Aquest personal s'encarrega de prevenir situacions de risc en activitats culturals i esportives que es desenvolupen a la comarca, així com de protegir i donar una resposta sanitària ràpida en cas d'accident o catàstrofe. Per efectuar aquestes intervencions, es van registrar l'any passat un total de 1.079 participacions voluntàries. Per municipis, a Sabadell es van dur a terme 180 serveis, 58 a Mollet, 25 a Parets, 24 a Sant Quirze, 20 a la Llagosta i 34 a la nostra ciutat, a Santa Perpètua. Cadascuna de les intervencions es fa amb una dotació composta per un conductor i dos sanitaris degudament formats en primers auxilis a través dels cursos d'assistència sanitària immediata o de tècnic de transport sanitari. Aquests cursos els imparteix Creu Roja per capacitar els voluntaris per actuar en situacions d'emergència. Si hi ha algú interessat, es pot atensar a Creu Roja perquè contínuament estan fent aquest tipus de cursos. Ara mateix també estan duent a terme aquest tipus de cursos i d'altres en les diferents seus de les assemblees de Creu Roja, en aquest cas també a la de Creu Roja Sabadell Vallès Sud. Els dispositius aquests sanitaris van fer un total de 164 assistències de primers auxilis i d'entre elles 12 van requerir fins i tot trasllat de les persones ateses als hospitals més propers. Amb aquest resum d'actuacions dels voluntaris de Creu Roja en serveis preventius, ens acomiadem des de Santa Perpètua. Fins al proper Espai Vital. Adeu, Xavi.
Adeu-siau, Estrella, i gràcies una setmana més per aquesta crònica, que és l'última de les cròniques de la nostra roda informativa, amb la que aprofitem també per posar una petita ràfaga, perquè sapigueu, que ja sé que ho sabeu, però que sapigueu on som, quin programa som, i escoltem una mica de música. I a més, us la dedico a tots. És de Rei Louis. Després l'escolteu.
Estàs escoltant Espai Vital.
Mono rey del swing, más alto ya no he de subir y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar como un bello. Quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, do-do-do, quiero ser como tú. Yo y tú, y dámelo el luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Oh, tiritú, oh, dímelo a mí. Oh, el fuego aquí me lo traerías tú, tú, ya tú. Más alto ya no es subir y eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar. Como un bello quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, diritú, oh, dímelo a mí. Oh, si el fuego aquí me lo traerías tú, 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 tú.
Això és nou, no, Teresa?
Sí. Ui,
si no t'havia dit res, això és nou, em sembla.
Tu no m'has dit res, però jo ja he vist d'on te venia.
D'on ve, d'on ve?
Pues del Twist.
Del Twist.
Sí,
Twist en Chau, Twist en Chau i de El rei de la jungla, el Tarzan. Això és part de la banda sonora de la pel·lícula ja Tarzan.
Ja s'assembla el Tarzan.
Sí, no, no, perdó, el xiquitín. El mico s'assembla al xiquitín. El llibre de la selva,
sí. De la selva, hombre, tio.
Vale, doncs pues ja està. Molt bé, amb el xiquitín, amb re, repassem unes interessantíssimes notícies que ens porta com el cercador. Jo crec que la música de la selva li quedaria millor que aquest, ja, no?
No, l'altra massa esbarada.
La música del cercador per repassar notícies interessantíssimes, com, per exemple, que 1 milió d'espanyols, ho he dit bé, no? Espanyols, pateix glaucoma, però més de la meitat no ho saben. Notícia que ens llegeix el nostre xiquitín.
Per fi hi ha un dia mundial de glaucoma aquí a Espanya.
Sí.
I en primer lloc parlem de quants espanyols pateixen aquesta malaltia. Més d'un milió d'espanyols i més de la meitat no saben que pateixen aquesta malaltia i no estan diagnosticats.
Déu meu.
I també aquesta malaltia es caracteritza per un augment de la pressió interna de l'ull i és la segona causa de ceguera més important i només per darrere de les catarates. O sigui que jo crec que hauríem de fer un pensament i
vigilar la vista.
I vigilar la vista
i anar a l'oculista, que de vegades patim l'error aquell de dir, com em vaig a fer unes ulleres a l'òptica mateix, sí, ja no. Em miren la vista. No, senyors,
no.
Ens miren la vista, però és temporal. Sí. Hem d'anar a l'oculista, un tio que ha estudiat durant molts anys a la universitat, vale, per ser el
no,
que és.
Ja em miren amb uns aparatos que l'oculista no té.
Molt bé. Vosaltres veieu que teniu el nas vermell, que us pica molt el nas, que estossegueu molt?
No, encara no, per sort.
Doncs podríeu tenir al·lèrgia.
Sí, perquè comença, ja a casa ja tenim un arbre que comença a fer l'al·lèrgia.
Molt bé, i és que es preveu una primavera tranquil·la per als al·lèrgics. Bé, si ells ho diuen, serà veritat.
Si ells ho diuen, serà veritat, però jo no hi crec.
Va,
després d'una tardor i un hivern molt secs, es preveu que les concentracions de pol·len de les gramínies seran molt baixes durant la primavera. Això és una excel·lent notícia per a les persones que pateixen al·lèrgia. Aquesta substància, ja que podran deixar aparcats els mocadors i els antihistamínics perquè els símptomes de les molèsties al·lèrgiques, al·lèrgies, de les al·lèrgies, seran més lleus. Uh-huh. Els experts, però, alerten que altres factors com la contaminació i l'augment de les temperatures podran generar l'aparició de noves al·lèrgies.
Molt bé, doncs a casa teva sí, però...
Tot després, la flor ja fa dies, i sí. aquell pol...
De la, el polsim, el polsim
sí,
aquest.
De la flor del després, mm-hmm. La meva filla no para d'estornudar quan surt al pati.
Sí? Què té al·lèrgia?
En el de després només.
Eh?
En el nispro.
El nispro? I el resta de pol·lin no? Ai, doncs mira, encara està de sort que vigili, sí. Perquè ja has sentit... Sí, que no, la contaminació no. També tant. Produeix sí, al·lèrgies, sí. Tot
tant,
el món.
Tant, tot.
Avui en dia ho produïm tot. I també sí que tenim coses, notícies més bones, que no són totes dolentes. Es presenta una nova tècnica en tres dimensions que facilita les operacions en reconstrucció facial.
La Clínica Tecnon de Barcelona ha presentat avui una innovadora tecnologia que permet simular en tres dimensions i amb precisió mil·limètrica les operacions de cirurgia estètica de reconstrucció facial. La tècnica està pensada per a aquelles persones que pateixen malformacions maxilofacials, com ara defectes a la mandíbula o alguna alteració als ossos de la cara. Un total de 12 pacients ja s'ha operat amb aquesta nova tecnologia, que només requereix 24 hores d'hospitalització.
Molt bé, les 3 W, radio-espai-vital.blogspot.com. Una altra adreça més fàcil, espaivital.tk. Ho veieu com és més fàcil? Molt bé, anem cap a la cuina després del cercador, perquè ja m'està entrant allò gana... I a l'estómac m'està dient, nano...
Ah, pues a menjar.
Hem de fer un mos, no?
Hombre, jo crec que sí.
Doncs som-hi.
Què tenim avui?
Avui ho tenim adaptat.
Adaptat?
Adaptat.
Molt bé.
Cuina adaptada.
Aneu a la rostisseria, encarregueu un pollastre a l'as, eh?
I us el mengeu.
I us el mengeu. Compreu unes patates chips per acompanyar...
I ja està adaptat.
I punto.
Aquesta
ja
gent, no.
No, s'ha de fer, s'ha de fer. S'ha de patir una mica, una com a mínim, escolta, elaborar el plat.
Elaborar el plat i una miqueta d'economia.
Molt bé, i què ens porta avui la Teresa adaptat?
Una paella d'arròs o cassoleta d'arròs.
Ah, va, bé. Bo.
Continua.
És molt bo, pues mira... Ingredients. Poso per dues persones, o per tres persones. Tres aletes de pollastre.
Home, per tres, ja que som tres, fes-ho per tres.
Bueno, vale. També ja n'hi cabrà per ell.
No, però perquè... ell no vol. Vale. Li produeix al·lèrgia, l'arròs, que m'ho ha dit abans. Molt bé.
Tres aletes de pollastre.
Sí.
Tres gambes. Mm. I 150 grams... d'aquelles rotllanes de calamars que són congelades,
ah.
Que van més bé per a la persona que no podem moure gaire, posem les estritores al mig i podeu anar tallant a trossets.
Molt bé.
Tres tomàquets. Mm-hmm. Després, un tros de pebrot vermell. Allò que talleu mm-hmm. un tros de 2 centímetres mm-hmm. i per la banda de dintre el podeu ratllar, perquè de fora llisquen el ratllador per fora. Per dintre ha de ratllar més bé. Uh-huh. Un parell de grans d'all i una fulla de llaurer. I compteu pues, 2 cullerades per persona d'arròs i 1 litre d'aigua.
Uh-huh.
Poseu, si voleu ja escalfar l'aigua, poseu una paella al foc amb oli.
Sí.
En aquell oli hi poseu els grans d'all i la fulla de llaurer. Quan s'hagi durat una miqueta, ja podeu treure els alls i el llaurer. Que ha donat el gustet a l'oli. En aquell oli hi fregiu les gambes. Mm. una miqueta d'un cantó i de l'altre. Com veu d'allà d'això, xafeu-li una miqueta al cap, que deixarà un suquet que és molt bo, que l'arròs surt més bo.
Sí que és bo.
I en quan ja les podeu treure un platet, les aparteu.
Bé.
Allà hi poseu les ales. Hi poseu sal per sobre i les comenceu a fregir. Com no tingueu mig fregidetes, i tireu aquells calamars també allà. I aneu donant voltes. Això sí, tapeu-ho i ho foc lent, perquè si no us esquitxaria. Quan ho teniu ja fet, quasi bé, ja ho podeu apartar. En aquell oli hi poseu el tomàquet ratllat i el pebrot ratllat, i que es vagi fregint. I poseu sal per sobre, i ja podeu anar. Quan ha estat ja mig fregit, i teniu una tasseta de pèsols i ho tireu allà. Ho tapeu i anar fregint. Aquell tomàquet encara no s'ha acabat de fregir. Després, com que ja quasi bé està fregit, i tireu aquelles gambes i el pollastre allà dintre i una miqueta d'aigua calenta, que vagi fent una miqueta el xup-xup. Com veieu que hi ha d'això, està fet potser un quart d'hora, ho tireu a la cassola per fer l'arròs o a una paella més grossa. Allà hi tireu l'arròs, ho sofregeu una miqueta amb aquell sofregit i la tall i el peix, tot allà sofregidet.
Sí.
I tireu, aneu tirant en quant a l'aigua calenta, un litre d'aigua calenta, i que vagi fent el xup-xup. Tireu sal per sobre i que vagi fent el xup-xup, que es faci l'arròs. Potser l'arròs, pues, jo m'agrada ben cuitet, potser 12 o 14 minuts. O proveu si us agrada menys cuit, pues menys rato. Proveu de sal, si us heu d'afegir sal, l'afegiu. I aquí teniu una cassoleta de peix, que no és gaire cara, i podeu menjar pues, un parell de dies a la setmana, que està molt bona.
Molt bé, repassem les tassetes, per ser que és important. Quantes tasses d'arròs per persona?
No, cullerades.
Cullerades, quantes?
D'aquelles grosses, dues cullerades d'arròs.
Dues per persona?
Per persona.
Vale, veus? Pues ja està, ja està.
Ja està.
Doncs ja acabem, ja acabem. Teresa.
Hola.
Hola, no, adiós.
Passi-ho bé.
Passi-ho bé, que marxem. A tots, que passeu unes bones vacances de Setmana Santa. Nosaltres reposarem una setmana, eh?
Bé.
Us va bé tots?
Home, jo reposaré també.
Reposarà, on te'n vas, tu?
A Galícia.
Xiquitín, Galícia?
Sí.
Ah, i em portaràs alguna coseta, dic jo.
Ja et portaré alguna
cosa. Una empanada.
Una empanada gallega, eh?
Això que porti.
Fiquem-li a ell això com a compromís. Xiquitín, empanada.
Em comprometo.
Teresa, un petó. Fins d'aquí,
fins
passat la Setmana Santa. I que disfrutis.
Això, passejant pel poble.
Gràcies, Jordi, el nostre tècnic, i a vostès, senyors, gràcies per la seva atenció. Que passin bones vacances de Setmana Santa. Tornarem, no ens perdin d'oïda. Les actrius a col de pit han cantat. Canta, triple salt immortal, buit de son i sa fauna selènica. Canta, vull sentir respirar sa Amazònia i ses flautes d'Amèrica. Canta, triple salt immortal, buit de son i sa fauna selènica. Sentir respirar l'Amazònia i ses flautes de Mèrida. Travessant esteliu caminant, existim perquè el món és davall. Ja tenim els millors elefants, resistim perquè som de metall. Canta, triple salt immortal, buit de son i sa fauna selènica. Canta, vull sentir respirar sa Amazònia i ses flautes de Mèrida. Canta, triple salt immortal, buit de son i sa fauna selènica. Canta,
vull sentir respirar l'Amazònia i les flautes d'Amèrica d'Alta, triple salt immortal, vull que soni la fauna celèrica d'Alta, vull sentir respirar l'Amazònia i les flautes.